Jo no sé com no creen ja el Ondas a la millor selecció musical, perquè, clar, ens ho portaríem de carrer directament. Jesús Martínez, bona vesprada. Jesús? Hola, bona vesprada, Jesús. En aquest moment no tenim a Jesús Martínez. Us recordem que és membre del grup de campaners de la Catedral de Tarragona i dels campaners de la parròquia de Santa Maria de Montblanc i que, a més, ha publicat dos llibres i diferents articles sobre el món de les campanes a la demarcació de Tarragona. Un tarragonenc, ja no sé com es diu exactament, i sobretot campanòleg de categoria. Membre també, ara ja crec que ja el tenim, membre del grup de campaners de la Catedral de Tarragona. Jesús Martínez, bona vesprada.
Bona tarda, com esteu?
Bueno, molt bé, aquí esperant que la connexió donés els seus fruits i per sort ja ha donat els fruits gràcies a Ferran Capdevila, com sempre, solucionant tots els problemes que se'ns venen a sobre. Jesús, l'ofici de campaner s'ha perdut?
Home, com a tal, sí. Un ofici remunerat que hi dediques, doncs, que hi depèn el sou, sí. El que passa que encara queden algunes persones que a nivell voluntari hi treballen, bueno, continuen tocant les campanes manualment cada dia.
Uh-huh. Molt bé. Jesús, d'on ve aquesta passió teva tan profunda per les campanes? Com és que et va donar per aquí?
Doncs no ho sé. La veritat és que jo dic que sempre en broma des del llit de Baranes, perquè allà ja hi tenia unes campanes que hi jugava, sí, i que realment em van marcar, i sobretot dels estius al poble de Santa Coloma de Queralt, d'on era la meva àvia, que a casa seva estava al peu del campanar. I llavors recordo sempre sortir, escoltar-les, i que fossin una part indestriable de la meva experiència allà al poble.
Però després et va agafar molt fort, perquè clar, has fet tantes coses en relació a les campanes, després vas dir, això és lo meu.
Sí, sí, sempre m'ha agradat i sempre he perseguit pujar campanars, etc. I llavors el que vaig parar fins que vaig poder pujar al campanar de la Catedral de Tarragona, que això va ser el 98, i des d'allí no he parat de seguir investigant, de conèixer nous campaners, nova gent. Realment, doncs, un món fascinant.
I tant, bueno, nosaltres estem molt encuriosits, perquè, per exemple, Jesús, les campanes, les podem classificar en grups o són en totes iguals?
No sabria, a nivell musical és com tot. A nivell, les campanes més antigues, no hi havia una no es buscava la música, sinó que eren un element comunicatiu, i per tant tampoc potser teníem la perfecció que hi ha ara, que s'afinen i queden uns instruments musicals perfectes, sinó que a vegades sortien com sortien i depenia molt de l'habilitat de cada campaner.
Sí.
Val? Per tant, a nivell així musical, jo no les sabria classificar massa. El que sí que les classifiquem és a nivell d'ús, que bàsicament hi ha dos grans tipus de campanes.
Sí, i quins són? Quins són?
Que és el civil i el religiós. És a dir, a nivell europeu o altres llocs, doncs, podem trobar campanars impressionants en ajuntaments, en universitats, en esglésies, i cadascú fa la seva funció. Nosaltres, potser com que som potser una mica més pobres o d'això, hem de compartir pis, com els estudiants. I llavors el campanar de l'església, tot i que sigui un edifici religiós, pràcticament sempre a les nostres terres ha tingut aquesta doble funcionalitat, no? Una part dedicada als usos litúrgics, que depenen de la parròquia o de la catedral o del temple,
sí,
i una part dedicada al servei públic de l'Ajuntament, no? del poder municipal. I normalment en alguns campanars, com per exemple els més importants, ara estic pensant en la Catedral de Tarragona, a la Prioral de Reus, el campanar de Valls, doncs sempre estan en llocs diferents. Hi ha les campanes litúrgiques en un determinat espai i les campanes civils en un altre determinat espai. I fins i tot es pot donar el cas de que hi hagin dos campaners diferents. Un campaner que estava a sou de la parròquia i que es dedicava a fer un determinat tipus de toc,
sí,
i un campaner que estava a sou de l'Ajuntament que es dedicava a fer l'altre tipus d'avisos. I fins i tot algun campanar tenia dos portes, no? A la porta que connectava amb l'església, per on entrava el sacristà o la persona de l'església, i una porta del carrer a través de la qual entrava, doncs, l'agutzil, el sereno o qualsevol de les persones de l'Ajuntament que s'encarreguessin d'aquest ofici.
Perquè, clar, jo ara et faré... Clar, m'estàs parlant de l'ofici de campaner i de totes aquestes... I tu m'estaves dient que, bueno, que un bon campaner, doncs, afinava d'una manera o d'una altra el toc de la campana. Hi havia aquí com un art, com una tècnica, no? Igual et faig una pregunta que no té massa sentit, però quines característiques calia que tingués un bon campaner?
Clar, jo em referia al moment de fondre, de fer la campana, sí. el mestre fonador, que també a vegades en diem el mestre campaner, que és el que fa la
campana. El que forja la campana.
Ah, exacte, el que la fabrica, el que la fon. Que això es fa pràcticament aquest mètode, que es coneix com mètode de la cera perduda, és un mètode que comença el 2000 abans de Crist, les primeres campanes fetes d'aquesta manera, i que bàsicament s'estabilitza a partir del segle XII a través d'un monjo benedictí alemany, el monjo Teòfil, que escriu un tractat que es diu De Diversis Artibus, i pràcticament des d'aquell moment la manera de fer-les pràcticament no ha variat a dia d'avui. A dia d'avui l'única diferència que hi ha és que no es fa servir un forn que es deia reverber, que anava amb llenya, sinó que es fan servir forns industrials que molt més precisos, però tota la resta, els motllos, el procés, etc., pràcticament acabat sent és el mateix. El que em referíem amb l'habilitat és que cada família de fonadors, això moltes vegades era un ofici que es transmetia de pares a fills, tenia els seus petits secrets, no? Allò, lo genèric sí que tothom més o menys sap el que era, doncs uns motllos de ceràmica, els dibuixos fets amb cera, etc. Però sempre hi havia aquell que en aquella mescla hi posava allò, i posava això altre, o que el metall hi ficava unes proporcions. Avui en dia les campanes estàndard són de bronze, d'un 78% de coure i un 22% d'estany, però clar, fins i tot aquí hi havia molta llegenda de si tiraven monedes d'or, monedes de plata, si afegien altres materials, que això entrava dins dels petits secrets que podia tenir aquest fabricant, diguem.
Escolta, Jesús, ets una autèntica enciclopèdia de saviesa de les campanes. I el dia que vagi a un campanar ja et demanaré que m'acompanyis, perquè, escolta, estic ara mateix, estic desbordat de dades. Jesús, tu has fet un estudi molt profund, com podem comprovar, sobre les campanes i els campaners de la Conca de Barberà. Com va sorgir la idea d'aquest estudi i quins resultats o conclusions has tret?
Bé, això és com un procés que no s'acaba mai. És a dir, jo vaig començar amb com a campaner membre del grup de campaners de la Catedral de Tarragona. A partir d'aquí surt un projecte que és escriure un petit llibre que reculli precisament la tradició oral dels campaners de Tarragona, perquè els campaners i tot aquest món és un món molt oral que es transmet de generacions, i que a mesura que aquestes generacions s'apaguen o es desvinculen, això desapareix, es fon i no està escrit enlloc, i llavors aquest era un principal objectiu. A partir d'aquí, a través de la Diputació de Tarragona i de l'empresa on jo treballava, que era Còdol Educació, ve un projecte més ambiciós, que és fer el mateix a nivell de la província de Tarragona, que va concretar-se en un llibre que es diu El món de les campanes al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre. Sí. I finalment d'aquí, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, perquè jo soc de Tarragona, però actualment visc a Montblanc, doncs el Consell Comarcal va dir, bé, doncs, ostres, aquest estudi que s'ha fet a nivell de tota la província, que evidentment no podia ser tot l'exhaustiu que caldria perquè haguéssim escrit una enciclopèdia, diu, concentrem-lo aquí a la Conca, aprofundim aquí a la Conca. I llavors d'aquí va venir. I doncs l'objectiu era fer una exposició itinerant, que anés tombant per tots aquests pobles, en la qual col·laboraven tres grans institucions, que és el Consell Comarcal, que és l'impulsor, el Museu Comarcal, que és l'entitat on jo treballo ara, que hi participava, cedint-me a mi i amb materials, etc., i la col·laboració de l'Arxiu Comarcal, que també ens ha aportat molta documentació, sí. I després, evidentment, tota la riquesa, la meravella de treballar amb totes les parròquies, amb tots els ajuntaments, amb totes les comunitats, amb totes les persones, amb els campaners. I això ha sigut el més bonic. Primer, inventaria el que hi ha, que això no se sabia, i han sortit coses precioses, campanes del 1423 o alguna de més antiga, campanes del 1510, del 1600, del 1700, del 1800, perquè sempre que parlem de la Guerra Civil tenim la idea de que es va exterminar tot, i resulta que, bueno, evidentment, hi va haver molts danys, els principals, els personals, i en segon terme els objectes. Hi ha d'haver moltes campanes que van ser destruïdes, però en van quedar moltes. I aquí la Conca, una cosa que hem descobert és que hi ha pobles que no va quedar res, però pobles que va quedar tot. Allí han sortit campanes oblidades completament. Jo estic parlant d'un campanar com de Pontils, que està bastant oblidat, diguem-ne, d'on sortir campanes del 1600, del 1700, i una probablement del 1300 o del 1400, que literalment al·lucines quan puges allà i veus el que et trobes, no?
I tant, espectacular. Només escoltar-te ja estic al·lucinant. Escolta, ets el comissari d'aquesta exposició, jo crec que és aquesta, sí. És Tocant el cel amb una corda, les campanes de la Conca de Barberà, que es podrà visitar en el futur a diverses localitats com Espluga de Francolí, Sarral, Rocafort de Queralt i Passanant. Escolta una cosa, tot això ho fas perquè estàs vinculat a l'Associació Cultural Sant Fructuós i a la Cofraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya. La pregunta és, què és un carillonista, Jesús?
Val, el carilló és un la campana en si té tres grans funcions. Sí. És fer un mitjà de comunicació, que és el que estem habituals nosaltres, no? les enviant missatges. Uh-huh. L'altre és ser un instrument màgic, per tant, màgic, ritual, supersticiós. Pensem en l'olla de Núria i la campana de Núria. Les dones que tenen dificultats en quedar en estat han d'anar a Núria, han de posar el cap dins de l'olla de Sant Gil i han de fer tocar la campana. Això farà, doncs, segons la tradició, que... Clar. Tinguin més facilitats, no? Per tant, són dues funcions. I l'última és aquest instrument musical, no? La campana com a instrument musical, que avui en dia sí que es poden afinar perfectament. Uh-huh. Llavors, hi ha uns instruments formats per un mínim de 49 campanes afinades, instruments de concert, que es diuen carillons. I aquí a Catalunya el que tenim, el més important, és el de la Generalitat. És a dir, Barcelona, el Palau de la Generalitat, hi ha dalt de la teulada un campanar impressionant, que es pot veure des de la plaça de Sant Jaume a la Punteta i des de diferents carrers del barri gòtic, uh-huh. on una persona, músic, que és professional de músic professional del de, sí, sí. Carilló, que es diu Anna Maria Reverter, que la seva feina és que cada dia a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda fa un petit concert que se sent pel barri gòtic. I a banda és la persona que és l'instrument que dona la benvinguda als convidats del president. És a dir, sempre que el president té una visita oficial, es col·loquen al pati dels tarongers, toquen l'himne dels segadors, l'himne de la persona visitant, i en altres actes, per exemple, recordo ara el moment que va prendre processió el president Puigdemont, mentre ell entrava a Palau, el rebia la música del carilló. No?
Uh-huh. Escolta,
això és una tradició molt estesa arreu del món. Aquí tenim poqueta tradició, però arreu del món és molt important.
Bueno, doncs a veure si la recuperem, perquè em sembla meravellós. Escolta, Jesús, ara entrarem en temes polèmics, perquè, clar, la gent pensa campanes, tot és meravellós, són les campanes, sí. Que maco tot. No, hi ha temes polèmics i nosaltres, que fem un periodisme incisiu en aquesta casa, anem a per ells. Escolta, clar... és cert que l'ofici de campanera era un ofici molt artesanal, podríem dir molt manual, però que ara pot ser, a l'era digital, al segle XXI, com amb tantes coses, s'està mecanitzant, no?, o digitalitzant. Sí. Què n'opines tu de la mecanització de la campana?
Bé, hi ha molta polèmica dins del món campaner.
Clar, ja ho sabia jo.
Jo no hi estic frontalment en contra, però també és veritat que les coses s'han de fer ben fetes. Un dels principals errors que s'ha fet des del principi, és el fet d'obviar la tradició. És a dir, que li diuen a un campaner, demà no tornis, perquè vindrà una empresa de fora, muntarà uns mecanismes meravellosos, sí. Desmuntaran tota l'estructura tradicional d'una campana tranquil·lament del 1700, doncs li trauran tot el que té, la deixaran pelada, li posaran uns artefactes completament nous que no tenen res a veure amb la tradició. Els tocs que tu feies, més igual, explica'ls al veí, perquè a mi no m'interessen, i programarem uns fantàstics que ens dona aquesta empresa, que són iguals a Londres, a Nova York, que a Taiwan.
Sense personalitat.
Exacte. Això, jo, per mi, és un gran error. I és el que s'ha anat fent una mica fins ara. Uh-huh. El que s'està començant a sensibilitzar és de, com a mínim, agafar aquestes persones que toquen els tocs tradicionals propis d'aquell poble, etc., i s'intenten integrar en la programació. Doncs, home, això ja seria un pas avançat. És a dir, entenem que contractar una persona perquè faci això diàriament és inviable. També entenem que tenir una persona voluntària lligada allí 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, 300 dies a l'any, és demanar molt. Per tant, hem de buscar l'equilibri. És important que sonin les campanes. Per tant, la primera cosa que hauríem de fer és que aquestes mecanitzacions reproduïssin el més fidel possible, que ja et dic jo que és impossible.
Ja, però no és el mateix, però, Jesús.
Però que ho intentin, com a mínim que ho intentin. I llavors, la segona és també de quina manera ho mecanitzem. Ha de ser una manera, uns motors, uns martells, una estructura que primer no substitueixi la tradicional, és a dir, la tradicional ha de quedar intacta, i segon, que sigui molt respectuosa. Jo he vist martells que colpegen tan fort la campana que la desgasten, que la trenquen, i una campana que sobreviscut 500 anys sense cap mena de problema, ara, amb els últims 30, l'estem agredint d'una manera salvatge i la farem malbé. Per tant, hauríem de fer respecte per l'instrument, respecte pels tocs, i llavors el que hauríem de procurar és que això no eclipsés els tocs manuals. És a dir, aquí a Montblanc tinc l'exemple, no? Jo estava molt cofoi quan vaig arribar aquí, perquè a l'església de Sant Miquel, que és on es diuen les misses diàriament, sí, encara es tocava mai, no s'havia mecanitzat mai. Hi havia una senyora que s'encarregava cada dia d'anar a mitjoret abans i tocar la campana. I havíem tingut la conversa amb el rector. I li deia, no me l'electrifiquis, per favor, no. Mentre hi hagi aquesta senyora que ho faci, que ho faci. Ell m'ha dit, però és que clar, la tinc aquí esclavitzada cada dia, que no pot ser, que és una senyora gran. Que... Dic, bueno, mentre aguantem, aguantem. I en sé que un dia es va espatllar la corda, és que ell va dir, s'ha acabat, l'electrifico. No sé, és a dir,
ja, no,
entenc
però...
que els dies de cada dia han de seguir sonant i han de... Per tant, un mínim de mecanització s'ha d'admetre, no?
Sí.
Però fer-ho ben fet i que això no impedeixi que els dies de festa es pugui pujar al campanar, es puguin tocar les campanes a mà i es pugui donar la vida que poden donar aquestes campanes.
I tant que sí. I després una altra pregunta polèmica, ja ho sé, però que m'has de contestar molt ràpidament perquè se'ns escapa el temps, una frase que estic desgastant dia tras dia. Se'ns escapa el temps. Clar, les campanes, quan hi ha una polèmica normalment a l'estiu, quan arriben els turistes als pobles i volen fer vida rural i tal, que es queixen que sonen doncs molts cops a la nit. I clar, això no sé com ho veus tu, el tema de què fem amb la gent que no els agraden les campanes, que no vagin, no, directament als pobles?
Clar, com tot té matisos. És a dir, jo ara, no sé, erigim una parròquia nova al mig d'un barri habitat i posem un campanar entre mig de tres cases que els veïns tenen la campana al balcó.
Uh-huh.
Puc entendre que s'enfadin, perquè primer eren ells, bueno, i som nosaltres que hem vingut després. Aquesta és una. Ara, catedrals, esglésies històriques, etc., doncs fa 500 anys que hi són i fa 500 anys que toquen les campanes, vull dir, qui ha vingut de fora que s'adapti, no?
Correcte,
a més, ja està. Té molt un punt de sensibilitat. És a dir, normalment, la gent autòctona ho té tan assumit i s'ho aprecia tant que les troba a faltar. Fins ara guanyaven els que venien de fora i denunciaven i obligaven a silenciar. Però tenim Girona, tenim Banyoles, tenim Marçà, que el que han fet és dir no, aquí reivindiquem les nostres campanes, uh-huh, i no els agradin que no vinguin. Igual que qui no vulgui tractors, que no vulgui, qui no vulgui, que no vingui, qui no vulgui pagesos que treballen, que no vingui. Perquè al final aquí els que vivim som nosaltres, som així, treballem d'això, aquesta és la nostra manera de viure, i ens agrada a nosaltres.
I tant.
Qui vulgui venir ho accepti, fantàstic, i uh-huh, que es busqui la vida.
Jesús Martínez és membre del grup de campaners de la Catedral de Tarragona i dels campaners de la parròquia de Santa Maria de Montblanc, i que a més ha publicat dos llibres i diferents articles sobre el món de les campanes a la demarcació de Tarragona. Jesús, moltes gràcies per aquesta masterclass sobre campanes que ens ha encisat aquí al camí, ja t'ho dic.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, quan vulgueu.
Doncs res, una pausa. Ignasi Miranda ens recorda la darrera hora sobre el nou bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, i després trucadeta d'Advent al Llega de Guàrdia.
Ràdio Estel.